Passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Sí,
doncs és important la distància. Saludem a la gent. Què tal? Benvinguts. Hola. El Barça reservat, episodi 26 d'aquesta tercera temporada. I som aquí amb el Xavi Campos, amb el Bernat Soler i amb el Javi Miguel. Com esteu?
Molt bé.
Molt bé.
Reservat
molt bé.
De primavera.
Sí, home, fa bon temps ara. Fa bon temps.
No anem amb màniga curta encara. Hem de començar no. Ja a anar més de primavera, eh?
Sí.
Bueno,
anava a dir una maldat i no.
Més que res, per aclarir-ho ja d'entrada, algun matí sobre Carolina Durante, la nòvia de no sé
qui. Has rebut ofertes, Campos, per fer programes a ICAT?
Mira, afegiré una nova dada.
No!
La germana dels Javis...
Sí?
Que vaig confondre que havia estat parella del Carolina Durante, però havia estat parella del Walter, ja no recordo. També va ser parella d'Enric Auqué, l'actor català Enric Auqué, que m'ho va explicar la Ruth Vilà, perquè això s'està transformant en tot un serial.
Una nissaga, això.
Sí, ja. Sí.
Bé, i un altre dia... És que jo crec que no sé ni si es pot explicar, però...
Va, meva.
Però vas parlar d'una sèrie que es diu La Messias, no?
Sí,
sí,
que
Messias.
Que està inspirada en un cas real.
Vam parlar per si l'havia fet els Javis.
Sí.
I perquè hi sortien les dues noies.
Sí, doncs això té a veure amb un exfutbolista del Barça, però és que ja preguntaré si es pot explicar.
amb el Messias, amb Messi.
Amb la
El cas real.
Amb la història real en la que està basada aquesta sèrie.
Ah.
Sobre una família, no?, que estava
aïllada
en un poble, crec, no sé si era
Arbúcies,
no?
A prop, Sant Hilari Sacalm, per aquella zona.
Sí.
I això està basat en una història d'un exjugador del Barça.
No, però que hi ha una connexió amb un exjugador del Barça.
Tonta que no em moriquem més aquí.
Però... Xau, xau.
Això també és el reservat. Fet xau, m'han dit, m'expliquen, tal, no? Llavors aquí ens expliquen coses i ens diuen coses i sabem coses. I llavors ho expliquem. Avui ja no farem batalla del Camp Nou. Ja vam tancar l'últim episodi, però sí que... farem encara alguna historieta del dia de les eleccions. Sí, alguna... No, sense
sintonia,
batalla.
Jo avui no, però al pròxim reservat portaré un mini... un granet d'arròs de la batalla del Camp Nou. Una cosa que encara ha quedat pendent, que em va sorprendre molt, però és que ho vull tancar bé.
Ah, perquè dic, si vols, també ho pots fer. No, avui farem perquè... Ter Stegen, diríem, no va ser l'únic cas de persona important que es va quedar sense poder votar. Va haver-hi altres persones, també, importants, destacades, que no van poder votar, però això ho direm més tard. Aquests dies, al reservat, també parlem molt de porters perquè està sent una mica la posició de moda, bàsicament perquè aquests dies previs a la gravació del reservat és quan Joan García ha debutat amb la selecció espanyola i hem parlat molt de Joan García, que evidentment està molt content. A veure si aquesta convocatòria li obre les portes també en el Mundial. Convocatòria merescudíssima de Joan García pel rendiment que té, però clar, són quatre porters a la selecció espanyola. Veurem quina és la decisió final. I creus, Campos, que Joan García li va agafar gaire per sorpresa o no?
No, gaire per sorpresa no, sí, amb un punt d'incertesa. D'incertesa. Perquè... Joan García tenia constància que hi havia possibilitats més altes que en anteriors convocatòries que el convoquessin. I hi havia...
Sabia que aquesta era l'oportunitat,
sí,
no?
Sí, l'oportunitat que ell potser s'havia guanyat amb el seu rendiment i que se li havia traslladat des de la Federació Espanyola que es comptava amb ell. Això va ser, segons ens consta, després de la lesió que va patir al camp de l'Oviedo, que el van haver d'operar, va estar com mes i mig, dos mesos de baixa. En aquell moment hi ha contactes entre la Federació Espanyola, crec que és entre el seleccionador Luis de la Fuente i Joan García, per avisar-lo que recuperés bé i que el tenia en la seva agenda per incorporar-lo a les concentracions de la selecció espanyola. Al novembre no va poder ser perquè s'acabava de recuperar, o fins i tot no havia ni debutat en aquell moment, però en la pròxima sí que era una esperança molt ferma la que tenia Joan García i amb molta base. I segurament per això va haver-hi certa tensió en el seu entorn el dia que es fa mal contra el Newcastle, el Bessó...
Home, clar, perquè... Clar,
i es preocupen que no s'expliqués que s'havia lesionat, sinó que era una qüestió molt, molt mínima, com al final ha estat.
Sí, sí, és veritat que va haver-hi molts nervis aquella nit perquè quedés clar que no estava lesionat, faltaven dos dies perquè sortís la convocatòria, com tu dius, segurament ja tenien molts indicis de què...
Era la vegada que el convocarien.
I clar, si ara surt una lesió, petit trencament, encara que sigui petit trencament muscular, doncs això pot ser que faci enrere aquesta convocatòria. Finalment no va ser res. De fet, va haver-hi un ensurt al partit d'abans de la convocatòria amb el Rayo, recordeu? Quan Rafinha es canvia les botes i ell es deixa caure, que la Mireia Ruiz a la TT ho explica molt bé, que no, que l'ha avisat Rafinha, que això tot és teatre. Doncs és que és teatre que la banqueta del Barça ja també estava preavisada, perquè minuts abans que fes això Rafinha ja va anar a la banqueta, es va acostar un dels preparadors físics i va dir, faré això. Li va dir que les botes ja feia estona que les tenien a les mans, i els va dir, no, quan vegi el moment, avisaré Joan Garcia que es deixi caure a terra i així aturarem el partit i em puc canviar les botes, no us espanteu. Llavors ho van traslladar a Flick, Sorg, a De La Fuente, a tots els membres més o menys de l'estat tècnic.
Això es fa perquè si el porter l'han d'atendre, la norma diu que no ha de sortir del terreny de joc i s'ha d'aturar el partit, que això el Chelsea femení és una tàctica que ha utilitzat des de fa molt temps i s'ha estès en altres equips femenins. Us sona el Chelsea femení fent veure que la portera té algun problema i després fent com una mena de temps mort l'entrenadora?
Sí, per aprofitar per fer temps morts.
Sí, no, això la TDG sempre ho critica molt, per mi, amb molta raó, perquè feta la llei, feta la trampa, i feien trampa de manera molt recurrent i repetitiva. La Sònia Germà, quan recuperi aquest Barça Real, que sempre el recupera, com nosaltres el fem futbol,
sempre.
Doncs segur que recorda moltes ocasions, sobretot el Chelsea, però també altres equips que utilitzen aquesta estratègia.
Però això sí que veig més trampa. En el cas de Rafinha, canviar-se les botes és...
Trampeta.
Però trampeta, que és diferent, o sigui... Però fer servir per fer temps mort ho trobo més trampa.
Encara més, sí, però...
Això és més
per això he dit trampeta.
Picaresca.
Sí, trampeta, home. Rafinha el que no vol és perdre's un minut de joc mentre canvia les botes. Clar. Que utilitza aquesta norma, que potser és revisable des del punt de vista reglamentari per treure profit.
Tinc una cosa, quan Rafinha li diu a Joan Garcia, li comunica això des de l'altre punt del camp, Joan Garcia hi ha un moment que diu, ostres, sí, perquè clar, deu pensar, ara que ja hem superat tot això i que de la convocatòria, de lesió, ara es pensava la gent que estic lesionat.
I va haver al Camp Nou la gent que no estava sentint la TDT i va haver moments de pànic.
Home, perquè el primer que penses s'ha trencat.
Una cosa, en aquest estudi, la mirada que ens hem creuat, Bernat Coll i Servidor, quan veiem a Joan Garcia que es deixa caure a terra i es baixa a la mitja, estem pensant, la mare que va parir, s'ha lesionat pel tram final de la
volada. I sobre la Mireia va insistir, no,
està tot controlat. Que també Rafinha prèviament ja havia fet aquest avís a la banqueta. L'únic dubte que tinc, i que tampoc em van saber, no he acabat de saber si ell ho sabia o no, era el doctor Pruna, perquè si ho sabia, el teatre que va fer és l'Òscar, ho va fer molt bé, perquè va sortir, va anar a mirar, de seguida va dir a la banqueta, no, tranquils, i jo crec que algú va pensar, ostres, hem avisat a tothom, menys al doctor, potser, però si no, va fer molt bé el teatre.
Ara un incís amb això del Joan Garcia, i una de les persones que, molt importants per a aquesta convocatòria és una persona que aquí té molt ressò, que es diu Alejandro Echevarría.
També,
Alejandro
Javi,
Echevarría,
a tot arreu ens el treus.
Alejandro Echevarría, de fet, és que és la persona que la relació de la Federació Espanyola la porta ell. O sigui, tots els contactes amb la Federació Espanyola els porta
ell. Però el convoca Luis de la Fuente pel
moviment. Alejandro Echevarría és una persona molt insistent.
Però, home, no.
I truca, i si té que trucar dues vegades, al mateix dia tres vegades, per recordar que Joan Garcia té moltes ganes d'anar a la selecció.
Però no és que digui
ganes.
I que
Joan Garcia s'ho mereix i que Joan Garcia ha de ser un dels convocats i que Joan Garcia ha d'estar a la selecció, doncs si ho té que fer 40 vegades al dia, ho fa. I és una persona que m'ha estat molt insistent aquestes últimes setmanes i, evidentment, quan va produir-se aquesta minilesió, que al final no va ser res, ell va estar molt actiu per desmentir tota mena d'informacions d'aquest sentit.
Que sortien perquè digués tothom que estigués tranquil. Bé, doncs Joan Garcia de la selecció espanyola, tranquil, a veure si finalment va al Mundial. El vestidor del Barça ho tenen bastant clar, que si fos pel rendiment, no
home,
només
clar.
És que aniria al Mundial,
titular,
sinó que aniria com a número 1 el mateix pels porters que hi ha, que són Unai, David Raya i Ramiro. Ramiro que és... per cert, que ha sonat, comença a sortir també
sí.
del Barça.
Sí, hi ha hagut una reunió, de fet, de Deco els últims dies amb el representant de Ramiro, que és un català, Francesc Valdivieso, Valdi, i van parlar del futur d'Àlex Ramiro. No és la primera vegada, recordes que aquí...
L'Oriol
Domènech, la temporada passada, abans de tancar-se l'opció de Joan Garcia, ja va posar sobre la taula l'interès del Barça o les consultes del Barça sobre Àlex Ramiro, sí. Doncs hi tornem, perquè és veritat que hi ha la figura de Chesney, de Stengne, que té la possibilitat d'allargar el contracte una temporada més, però ja veurem, crec que això no està decidit. I aleshores Deco sí que pensa que s'ha de reforçar el Barça amb un altre porter, i a ell li agrada Àlex Ramiro. Té 31 anys, té contracte encara una temporada més amb la Reial Societat, té una clàusula molt, molt alta, 50 milions d'euros, al voltant de 50 milions d'euros. La Reial Societat, sent l'últim any de contracte, facilitaria una possible operació, un traspàs, per una quantitat molt inferior, potser un terç dels 50 milions d'euros, 10-15 milions d'euros. Ara aquí has de convèncer el jugador, el porter, Àlex Ramiro, que...
que vingui a ser suplent.
Sí.
Clar.
En això sembla que el jugador, Àlex Ramiro, el seu entorn, i a Deco li han transmès això, no acaben de veure del tot la possibilitat de venir al Barça, que és un gran... però venia a ser suplent de Joan García. Sí.
Això que ho he dit, com a les escoles, per fer una pregunta. A tot això, el Barça té un altre porter.
Ter Stegen.
Que no sabem què en farem.
Jo crec que amb Ter Stegen esportivament no s'hi compta gaire de cara a la planificació de la temporada 26-27.
Però ell té contracte, oi?
Sí, fins al 28.
Té dos anys més, contracte.
Però clar, aquí, penso en Àlex Ramiro, quan ha de prendre aquesta decisió, és molt important el fet aquest de ser, bé, sap que ve a ser de suplent.
Ell vol ser titular i si li arriba
una altra oferta. Però si a més a més, diu, i què passa amb Ter Stegen? Clar, ell també s'ho deu preguntar,
sí,
no?
Sí, però sobretot és la posició per darrere de Joan Garcia al Barça, perquè ara mateix és incontestable Joan Garcia com a porter titular del Barça per tothom.
Has de buscar un suplent.
Si només té l'oferta del Barça i Àlex Ramiro, em refereixo, doncs potser diu... Bé, és un gran, vull viure aquesta experiència. Però si té una oferta d'un equip que potser no és tan gran com el Barça, econòmicament és capaç d'afrontar el traspàs i econòmicament li fa una oferta a la Premier superior a la que li pot fer el Barça, doncs segurament la seva decisió, la seva aposta seria aquesta.
S'entén, normal. Però el Barça ha de buscar un porter segon de garanties?
Sí.
Perquè poden passar coses una temporada i ho hem vist aquests últims anys.
Hi ha Iñaki Peña. Que va renovar abans de marxar a Talels i ho està fent bastant bé.
És veritat. I la figura de Stengne...
No, ja està.
Ja està.
Compte que hi ha l'opció que renovi un any més, perquè el contracte... A mi m'estranyaria, també.
No, per rendiment i per nivell segur que preferiries tenir un altre segon porter, però a nivell de vestidors
és espectacular.
L'altre
ja va fer un post a Instagram dient, hòstia, molt content per jugar el meu partit 50 a la Champions, però Joan, torna ràpid.
No, és que Joan Garcia, et diuen, és que la sort que ha tingut Joan Garcia ha estat tenir de companya Stengne. O sigui, l'ha ajudat moltíssim, però moltíssim.
És que transmet molt bon feeling.
Clar, que tenir un segon porter, que l'estigui aplaudint des del primer dia, ostres, quines aturades, que vegis que... Clar, que no està competint per tu. Perquè Joan Garcia ja té... Ell sol ja competeix. Si no, diries, has perdut la competitivitat i els porters és important. Però que tenir aquesta Stengne de segon porter li ha anat molt bé a Joan Garcia. És a dir, que jo crec que dins del vestidor, aquesta més, no ho veurien tampoc malament. Entenc que Deco i l'àrea esportiva ha de fer una altra feina, que és buscar tenir més nivell a la porteria.
Fins i tot el primer partit al Bernabéu, contra el Barça,
sí.
Ell va dir ojalà jugui... Ojalà
arribi
Joan García. O sigui, ell mateix esperava que arribés Joan García per no tenir que jugar-lo.
Li va treure un penal a Mbappé.
Va parar un penal. Jo crec que... la continuïtat del Chesney ja està prou descartada. Perquè ell mateix ja està ja dient, bueno, és que un jugador que ojalà jugui l'altre porter, jo crec que sí. Sí, ja demostra que...
Té sentit que es quedi només per la funció que té? Perquè ell ja...
En un club com el Barça,
no vol ni jugar.
No, per això.
Això és així. No, per això he dit, el Barça necessita un segon porter de garanties. Però que és cert que dins del vestidor és espectacular el que ha ajudat a Joan Garcia i a tot l'equip en general, i això també ho valora molt.
Sí, sí.
Va, Javi, canviem de tema, canviem de nom. no és Alejandro Echevarría, no ens no. parles d'Alejandro Echevarría.
Home, està
no, però no ens parles d'Alejandro Echevarría. Ja hem parlat prou d'Alejandro Echevarría. Xavi Hernández.
Xavi Hernández.
Tampoc parlem de Xavi Hernández de les eleccions al Barça. No, no és el detallet no. que volem explicar. No. Anem a mirar cap al futur. Uh-huh. Perquè Xavi Hernández ens vols parlar del seu futur i d'una decisió que ja ha pres i que ara ja la cosa sembla bastant encarrilada. Primer, farà aviat 2 anys que no entrena, aquests 2 anys sabàtics. En aquests 2 anys... ha vist, tu saps si ha vist molt futbol, si ha anat a veure el Barça gaire ell físicament, eh? Ja entenc que segur que ha seguit el Barça tot el que ha pogut des de casa, però ell és d'anar a veure futbol en persona, partits...
No és molt partidari, no li agrada molt, no sé, bueno, no li agrada tampoc seria la paraula, però no ha anat físicament a veure molts partits. Ell té soci. I,
en aquest cas, el Barça, m'estàs parlant, sí?
Sí, del Barça, ell és soci i té un altre carnet, o sigui, té 2 carnets i bueno, en el Camp Nou tenia un lloc molt a prop de la
tribuna. No ha agafat el passe de temporada.
Molt a prop de la tribuna, saps? Però no ha anat... De fet, Montjuïc em consta que no va anar-hi i aquí al Camp Nou no sé si ha anat alguna vegada físicament.
Va anar a la llotja, no?
Ja no li agrada. No sé si és molt anat, no sé si per una situació personal o perquè prefereix veure-ho més des de fora.
Ha fet una desintoxicació, tu creus, una mica aquests 2 anys, sobretot?
Sí. Molt sí, però jo crec que ja la desintoxicació ja...
Ja l'ha fet, ja, eh? Ja està. El detox ja està fet.
Ja està, de fet...
Abans d'anar cap al futur, d'aquests 2 anys, ha rebut alguna oferta, perquè segur que ha rebut ofertes o aproximacions de clubs, però n'hi ha alguna d'aquelles que diguis... Home, em va rebre alguna que sí que la va arribar fins i tot a plantejar-se si la valorava o no.
Ja, és que el problema és que ell sí que va tenir molt clar és que volia prendre's un any o 2 anys sabàtics. Llavors, ja el Fernando Solanas, que és el seu agent, ja li va dir que qualsevol oferta que arribés, que li donés les gràcies, però que li digués
no
que no volia donar cap pas endavant. Ofertes, clar, estem parlant de contactes així molt de primera instància, o sigui, sí, que clar, no arribes, home, perquè com ja,
si ja
poses una barrera,
no, ja ho entenc.
Però en un moment donat, fins i tot un club com el Manchester United sí que va fer un sondeig. El Tottenham també va fer un sondeig, però ja et dic, no va arribar més enllà. També va haver alguna selecció, com Corea del Sur,
que sí, va... això crec que ens ho va ser molt reservat.
Que es va interessar. Però són molt, ja et dic, molt... no donen més que el primer pas. Mm-hmm. No, se va més enllà perquè el propi Xavi li va dir al seu agent que no volia entrenar durant un o dos anys, que al final seran aquests 2 anys. Perquè ara...
Ara som ara. Aquest estiu farà 2 anys.
Aquesta barrera s'obre ja, definitivament, i ara sí que no hi haurà un tercer any sabàtic. El Xavi ja ha decidit que en 2 anys ja ha tingut prou desconnexió i ha pogut estar molt més a prop de la seva família, perquè, clar, tota la seva carrera doncs, ha estat sempre, si no fos com a futbolista, com a entrenador, sempre molt vinculat a la seva feina, sense tenir ni un dia de descans, pràcticament, i ara ha estat 2 anys que ha pogut viure molt intensament amb la seva família, i ara sí que ha decidit, i la seva família ho ha aprovat també, ha dit, perquè també tenen que dir, que ara ja ha arribat el moment de donar un pas. El dubte, evidentment, que això serà un dubte per ell molt important, és si serà un club o una selecció. Uh-huh. Perquè això sí que encara... primer, a veure quines són les ofertes que arriben, i una vegada que planteja les ofertes, aleshores ja prendrà una decisió.
Però entre club i selecció, ell, ara mateix...
Ell, per la seva conciliació familiar i per la seva forma de veure ara mateix la vida i com s'ho està plantejant, ell preferiria una selecció. Uh-huh. Estem parlant després del Mundial, eh? O sigui, abans del Mundial, res.
Home, no, és que això t'atropella. Si és abans del Mundial...
Per això que no serà... No, tot el que vindrà serà després del Mundial o per la pròxima temporada.
Ara això que dius abans del Mundial no serà, és veritat que, clar, va sortir... hi ha una selecció que és el Marroc, que canviaven de seleccionador, i llavors va haver un moment que semblava que ja ho farà Xavi, no? Perquè el Marroc és una de les seleccions, diríem, que està més... bueno, que ha estat interessada en Xavi, que seria una
home,
opció...
Home, sí, i a més a més, si té el company de viatge que es diu, que seria Andrés Iniesta, com a director esportiu, i a més a més...
Quin tàndem, eh? Andrés Iniesta i Xavi,
però
junts...
Però per jugar al mig del camp, o...? Doncs
pues quasi, quasi, encara... quin podria. I a més, pensa que és una selecció com un potencial brutal, i que té el factor de que està molt a prop, o sigui, que les distàncies són relativament curtes i que sí, podria, aleshores, conciliar familiarment perfectament.
Jo vull afegir que el Marroc ara mateix és una opció molt, molt bona per Xavi, perquè, com dius, té un gran potencial. És una selecció que ara, bé, per una qüestió de despatxos, l'han proclamat campiona d'Àfrica, tot i que va perdre el partit d'aquesta Copa d'Àfrica tan peculiar que vam tenir el mes de gener. Però, per exemple, té la selecció sub-20, la selecció juvenil campiona del món, i la sub-17 campiona d'Àfrica. És a dir, que té un potencial en la base espectacular.
I els absoluts són semifinalistes del Mundial.
Exacte, i a més, tot el tema de les seleccions va, pels jo crec que tècnics europeus va bé, perquè, per exemple, la majoria de jugadors del Marroc juguen per Europa, no?
En
els equips importants d'Europa. Vull dir que tampoc has d'anar a veure partits de la Lliga d'allà de forma molt, molt massiva. Però, vaja, tot això també depèn de... Jo, aquesta ja és una opinió meva. Al final, el Mundial pot obrir portes, perquè si resulta que hi ha seleccions interessants que no fan un bon paper i fan fora el seu entrenador, doncs s'obren aquestes portes, no?, d'aquestes seleccions que buscaran un nou entrenador si és que no els hi ha anat bé al Mundial.
I el repte del Marroc no només va amb el 2026, penseu que hi ha el Mundial de 2030 que també organitzen ells. Llavors, clar, el repte de tenir un paper molt important en el Mundial de 2030 i un projecte molt important, al Xavi també això li dona una possibilitat de plantejar l'opció del Marroc. Sí que hi ha dues...
És bona selecció.
Dues línies vermelles. El Xavi sí que ha dit que... El Fernando ja ha comunicat que hi ha dues coses que no es planteja. O sigui, que si arriba una oferta... En
el
principi,
Real Madrid?
Això segur. No, de fet, és la Lliga Espanyola. O sigui, no entrenarà a cap equip de la Lliga Espanyola. Això sí que no li ve en gana. I tampoc...
Però per enfrontar-se al Barça, perquè si no jo trobaria també...
Exacte, sobretot és aquest tema.
Interessant.
I després, tornar a Qatar. A dia d'avui està descartat, ja sigui selecció, com a un equip, com a l'Al-Saad o...
Ja ho ha fet.
Sí, aleshores per ell seria un pas enrere,
té
no?
Té tots els seus ajudants, o bona part dels seus ajudants a Qatar.
Sí, però bueno...
Però ells van estar molt bé. O sigui, ells personalment, la vida, quan la van fer allà...
Sí,
Xavi,
no.
Molt bé, no?
Qatar va ser espectacular, tant com a jugador com a entrenador, però sí que per ell considera que seria un pas enrere de la seva carrera, perquè clar, pensa que aquesta decisió sí que pot ser una de les decisions més importants de la seva vida, perquè sí que li marcarà com a entrenador.
Home,
faci el que faci.
Anar a un club de Qatar, amb tots els respectes,
seria un pas enrere.
Què vols que et digui?
Si tens el Marroc i tens el Qatar, és que no hi ha culo. És que Marroc ara mateix no et diré per lluitar al Mundial, però si els hi surten tres partits bons, és que tenen un potencial brutal.
Sí.
Bé, doncs Xavi Hernández, aquesta nova...
Bueno, tornarem a veure la banqueta, això és el més important.
El tornarem a veure la banqueta.
Ja et dic, no sabem si serà Marroc o un club. En principi, a ell li agradaria més una selecció, i més amb aquest potencial i amb aquest objectiu del 2030. O sigui, seria per ell
si pots anar de la mà
del
teu
important.
Amic Iniesta, perfecte. Clar. Bernat Soler, del despatx d'arquitectes Soler i Pla.
Sí, senyor. La meva vocació frustrada.
La teva vocació frustrada.
Quin gran Camp Nou hauria fet jo, si m'haguessin...
Quin gran arquitecte
si
hem perdut.
Si fos arquitecte. No,
d'entrada hauries inclinat la primera graderia, això ens ha quedat clar.
No vull parlar d'aquest tema.
Però ens parles d'un estadi.
Sí, no, hi ha hagut en les últimes setmanes aquesta idea revifada, que a més va ser explicada en detall pel director de l'Espai Barça, Joan Centelles, al Tot Costa, d'ampliar el estadi Johan Cruyff per aprofitar que mentre s'estigui col·locant la coberta del Camp Nou, s'haurà de marxar de l'estadi. Hi ha aquí les opinions més optimistes parlen de 3-4 mesos, els més pessimistes de 8-9, però vaja, en qualsevol cas és probable que hagis de marxar un altre cop del Camp Nou per jugar alguns partits fora de l'exili, no? I ara mateix, primer ho va llançar Joan Laporta, després s'hi va posar bé Joan Centelles, han explicat doncs aquesta idea d'ampliar el Johan Cruyff. Va parlar Joan Centelles d'ampliar-lo en 10.000 localitats, és a dir, arribar fins a les 16.000, i que bé, que és una cosa que s'està estudiant. Jo el que vull explicar és que això és una idea que no és nova, però no és nova no d'aquesta directiva, sinó que no és nova ja en l'inici de la construcció del projecte del nou Camp Nou, perquè la directiva que aleshores presidia Sandro Rosell, estem parlant de fa molts anys, quan va posar damunt la taula doncs la idea de renovar el Camp Nou, que primer el que va decidir va ser no fer un estadi nou en els terrenys universitaris, sinó mantenir l'ubicació a les Corts i, per tant, reformar el Camp Nou. La idea era, ho anirem fent als estius, mentre es pari la temporada, i mentre anem construint l'estadi, s'anirà jugant. Això allargava la construcció durant, en aquell moment es va dir, 4 anys. Bé? Però hi havia una possibilitat, que és que la construcció s'endarrerís, doncs, que sorgís alguna dificultat, i es va dir, què passaria en aquest cas? Què passaria si hem de marxar durant alguns partits? Bé, tots els tècnics que s'encarregaven d'aquesta qüestió van plantejar una llista de 3 opcions. Per aquest ordre, que eren Montjuïc, com per exemple s'ha acabat fent, Cornellà al Prat, clar, algú de fora, perquè penseu que aquí hi havia gent...
Cornellà alternant llavors els partits...
Clar, com fan l'interior.
Quan juguen a fora d'Espanyol...
Hi havia gent, alguns de fora de Catalunya, d'estrangers, que deien, home, aquí hi ha un estadi de 40.000 persones, arribes a un acord
però
i jugues aquí.
No
aquesta,
va...
aquesta idea, la directiva de Laporta també es va comentar.
És que té a veure,
tindria té molta lògica.
Clar, vull dir, si et treus si no a sobre les bufandes, és un estadi...
Sí.
I la tercera opció que plantejava en aquests tècnics era precisament ampliar l'estadi Johan Cruyff, que doncs ja estava doncs en fase de construcció. Ampliar-lo fins a 20 o 22.000 localitats.
No van arribar als 46.000.
No.
Joan Laporta, la primera opció.
Estava tan estudiat el tema que fins i tot hi havia una empresa suïssa que havia fet el projecte. S'aixecava la visera, la tribuna de... La visera, no la tribuna, de gols i de lateral, i s'ampliava cap a dalt.
En vertical.
En vertical. Es guanyava també espai on ara hi ha el pàrquing darrere del Gol Sud. Sí. Aquell pàrquing es traslladava a sota del camp número 7 de la Masia, de la ciutat esportiva. Sí. I, per tant, el projecte tècnicament era factible.
Ajustadets d'espai, eh?
Sí, ajustadets d'espai, sí. Però topava amb un gran problema, que era la mobilitat.
Home, és que és impossible. Ja. És que ara mateix, tal com estan les coses, ampliar-ho a 16.000, ja no a 25.000, sí. A 16.000 és inviable.
L'estadi Johan Cruyff està envoltat per carrers que són pràcticament d'un sol carril. La sortida d'autopista d'aquí, per la Diagonal, quan agafes l'autopista per anar a Sant Joan d'Espí, a les instal·lacions de Barça, és un carril amb una corba, que allò hagués estat una ratera, i m'han dit fins i tot que, literalment, l'alcalde de Sant Joan d'Espí de l'època, que era Antoni Poveda, estava horroritzat davant el perill que podia suposar.
I tu creus que l'ampliació que ara es planteja, sobretot pel tema de la mobilitat, és factible?
Jo crec que la mobilitat continua sent igualment complicada, per no dir impossible.
Ara mateix ja ho és.
En aquella ocasió, d'això que us estic parlant, el Barça va arribar a plantejar-se organitzar llançaderes. Yeah. Autobusos, pim-pam, 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 que anessin del Camp Nou cap a Sant Joan d'Espí.
Crec que els primers partits de Lliga que es van jugar al Johan, aquesta temporada... No va haver-hi llançadors, no hi havia llançadors al final, però es van plantejar també que hi hagués...
Que passa que al final, com que es van limitar a 5.000, 6.000...
Sí, clar, no, però que fins i tot i només la capacitat que hi havia de 6.000, també es van arribar per facilitar als socis la mobilitat.
És que si vas en cotxe al Johan Cruyff...
Amb cotxe és impossible.
A veure un partit del Barça femení que no sigui mega top, de mitja entrada, has d'aparcar amb sort... Aparques a un quilòmetre.
A la primera rotonda ja has de deixar el cotxe.
Però això multiplico per si ara són 6.000 i passes a 16.000, és realment molt complicat. És una cosa també, hem de dir-ho, a molt llarg termini. Jo no sé ben bé per què ha sortit aquest debat ara mateix.
Però a molt llarg termini no.
Falta
un any, no?
Bé, tot l'any, tota la temporada que ve, es juga al Camp Nou.
D'acord, un any i poc.
I és a partir de la temporada 27-28 que t'hauries de plantejar això.
Un any i mig per fer la reforma i tot.
Però si tu vols fer el Johan, l'has de començar. Ha sortit perquè en campanya Joan Laporta va dir...
Perquè se li va preguntar preguntar què es farà si...
La coberta, sí, i va dir, doncs, una opció és ampliar el Johan.
Perquè el que està clar és que la coberta inhabilitarà el Camp Nou, perquè has d'instal·lar les grues a dins de a la gespa, has de baixar, has de posar tota la coberta desplegada com si fos un estel, i des d'allà aixecar-la.
Tibar, clar, aquell, no? Com
això,
amb aquell...
Sí, sí, cap, això, el big lift, que en diuen,
lift,
no?
Això
ja veurem. Aquí, un tema de terminis, jo ja no em vull mullar, perquè, insisteixo, hi ha opinions de tota mena.
No, diuen que és l'obra més complicada. El més complicat de fer del Camp Nou, diuen els experts, que és la coberta.
Sí, sí.
Per això imagina't que jo els 4 mesos no el veig, però és que...
Jo no he acabat d'entendre, i l'altre dia m'hauria agradat preguntar-li a Joan Santé, després hi tindrem oportunitat un altre dia, quin és el problema, més enllà de l'econòmic, que això, aquest també té un problema econòmic, que has de pagar unes obres, de repetir l'experiència de Montjuïc, que ja l'has fet,
ja,
que
ja
té, que té 50.000 localitats, pots fer bones taquilles, com es va demostrar, tens l'experiència ja...
I no queda tan lluny.
I no queda tan lluny, en fi.
Per jugadors i per flic,
sí,
eh?
Sí, sí, sí,
sí, perquè l'econòmic, d'acord que et costa més diners anar a Montjuïc, però deixes de guanyar diners també de taquilla amb
clar,
el Johan, llavors...
I les obres costen uns calés.
I has de fer les obres
estem parlant potser de 7-8 milions d'euros d'obres.
Si amplies l'aforament a 16.000, encara et quedes a un terç del que t'ofereix Montjuïc.
Sí, sí.
Montjuïc eren 20, no?
No, 50.000.
Sí,
sí, sí.
20.000 abonats.
Ah,
20 milions.
Sí, sí. No,
20 milions és el que es va gastar el Barça per adequar-ho. Però això ja està, aquesta obra ja està feta.
Després no, s'havien de pagar un lloguer.
Sí, llavors, però negocies amb l'Ajuntament el lloguer. Ja veurem.
Bé, arquitecte Soler i Pla, ja
veurem. Però això ja s'ha estudiat en el seu moment.
Vaig a fer la batalla del Camp Nou, la mini batalla, la coseta que em quedava del dia de les eleccions, que va haver-hi, ja sabeu, Ter Stegen va ser una de les persones, per exemple, que van a votar, tenia tot preparat, les càmeres, i en el moment de votar va donar el seu DNI i van dir... No, senyor Marc-André Ter Stegen, no, com que no en surts el cens o no està bé, les dades no estan bé, ostres, i se'n va, i no va poder votar. Això li va passar més a més gent, de gent anònima, diríem, gent, van tenir aquest problema del cens. Però va haver-hi dues persones, home, que quan ens ho van explicar, vaig dir, ostres, té gràcia per qui són. No són jugadors, però eren persones importants a l'entorn de Joan Laporta. Dos dels seus fills van anar a votar, van donar el seu DNI i els van dir no, els fills de Joan Laporta no sortiu al cens, no està bé, vaja, no és que no sigueu socis, sou socis, però no correspon, no hi ha algun error, i els van dir que no podien votar. Per tant, els fills de Joan Laporta no van poder votar el seu pare, evidentment, el dia de les eleccions.
I el seu tio no els va poder ajudar, que ho soluciona tot?
En aquell moment jo crec que hauria quedat malament. Sí. Apareix don Alejandro Echevarría, el solucionador, el fixer, i ho soluciona. Però té gràcia als dos fills de Joan Laporta. Tampoc li van anar 2 vots a Joan Laporta, vull dir que va tenir bastant marge, i per tant no li venia d'aquests vots, però ja, els dos fills que no van poder votar.
Sí.
Però això de l'actualització del cens, us en recordeu allò que va ser com...
Molt insistents.
Molt insistents.
I va haver-hi molt temps per fer-ho, eh?
Molt temps. Era difícil, t'havies de fer la foto, fins i tot hi havia la veu, que t'havien de mirar la veu i tot. I pel camí, doncs, no és que la gent hagi deixat de ser sòcia, que tu segueixes pagant, però jo crec que hi haurà dades que no estan bé i ha quedat pel camí, doncs, gent que no va poder votar. També és cert que el club, uns dies abans, les eleccions, sempre obre. Aquells dies pots... consultar el cens, però qui ho fa, això? Doncs m'agradaria saber qui.
Jo
tu?
Vaig fer.
Tu vas fer? És un tio disciplinat.
Molt bé.
doncs hi ha gent que no ho va fer, Ter Stegen no ho va fer, i els fills de Joan Laporta tampoc ho van fer i no van poder votar. Ah, per cert, aquests dies, que és dia de Pasqua i de mones,
home, la
Bernat,
mona, la mona.
Va, hi ha una mona del Barça.
Mona de la Cat.
És la gran novetat.
El conegudíssim pastisser Cristian Escrivà, de la pastisseria Escrivà tradicional de Barcelona de tota la vida, s'ha encarregat de fer la mona oficial del Barça, que és la mona de la Cat, de la mascota del Barça. Ha fet una reproducció mida gegant, 2 metres d'alçada.
Mora meva.
De xocolata. 10 dies de feina. Està molt ben feta. Però bé, això és una mona que està, diríem...
De museu.
De museu, exacte.
Sí, perdona.
Algú se l'hauria de menjar, per això.
Un nen o una nena de Catalunya rep aquesta mona i
però,
vaja.
Però es comercialitzarà, la mona oficial de Barça. No aquesta gegant, sinó una de 26 centímetres, més o menys, perquè es vivim per YouTube, una cosa així, un pam.
I tens detalls...
110 euros.
Déu-n'hi-do.
És preu de mones.
És preu de mona, sí, és horrorós. Sí, sí. Això seria per un altre
110
tema.
Euros, 26 centímetres i no és la figura de la Cat, sinó que és la Cat, però sobre una planxa de xocolata.
Ah, no és ni amb relleu.
No és en tres dimensions.
No és en tres dimensions. No, és una planxa amb el dibuix de la Cat, amb un ou, amb mig ou de xocolata.
L'any passat em vaig gastar 95 euros. Sí, sí, sí. Ara que no ho senti el pare del nano.
I com era?
No, era la Minya Mal, el Pedi, allà.
És una edició limitada.
No ho diguis.
I si no voleu estar gustant...
On es pot trobar?
Hi ha la Mini Mona... De la Cat,
de 2 centímetres.
De 12 centímetres, 50 euros.
Hola, encara la trobo més cara, aquesta.
I encara és més...
A la botiga del Barça.
A la botiga, com a mínim, a la botiga d'Escrivà. Sí, és.
A la Gran Via.
Està a la Gran Via i crec que n'hi ha una a la Rambla.
Però llavors la grossa, quan costaria?
La grossa preguntarem què en faran. Per cert, jo tinc una proposta per als que no us vulgueu gastar tants diners, tot i que aquesta mona és molt xula, que és comprar un pastís, fer un pastís casolà, fins i tot, tal. I aleshores hi ha un recurs molt que és les figuretes.
Sí.
Les figuretes. Bé, doncs hi ha figuretes de jugadors del Barça. Us vull explicar una anècdota. Hi ha una botiga que està especialitzada en figuretes de futbolistes de tots els equips importants d'Europa. I
és que a Barcelona.
L'any passat, per exemple, la Barrassau, la figureta de Lamine Yamal, que van haver de demanar remeses.
És aquesta que hi ha aquí a Galvany?
Sí, està per aquí.
Ja no vol donar més detalls?
No, publicitat.
Sí. Bé, va passar una cosa un dia... Que és que va entrar a la botiga Rafinha, el jugador del Barça. Rafinha,
l'actual.
Sí, sí, l'actual Rafinha. Ostres, està aquí perquè tenen l'aparador, tenen un Messi molt gran. I tal, i buscant. No hi és la meva? I van dir, és que se'ns ha acabat.
Bé, vaja!
Què passava? Rafinha, recordareu que fins l'any passat era un jugador que tampoc és que acabés d'esclatar. No s'havia fet la figureta de Rafinha. I de Rafinha, de sobte, esclata, fa gols, fa assistències... Però no hi havia la figureta. Rafinha, bé, va marxar sense la seva figureta. Però... Ara hi ha figureta de Rafinha.
Ja hi ha
figureta de Rafinha. De fet, n'hi ha dues, una petita i una més grossa.
I no
també.
Hi ha una amb la pilota d'or, no? Que és l'altra que voldria no, Rafinha.
Aquesta no, ja li faran quan la guai. Però m'imagino Rafinha mirant allà buscant.
Ara el següent que vagi, Fermín.
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.